Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, doncs, com us dèiem, en els propers minuts, Olga, volem parlar això dels més petits, dels nens i nens refugiats, que, clar, ara han de començar, vulguis o no, una vida nova, no? Els hi canvia radicalment la vida. Què han de fer els infants que fugien de la guerra, no? I els que estan malalts, no? Com se'ls dona suport? Recordem que estem a l'altre costat del telèfon, tenim el director de Save the Children Catalunya, l'Antoni Pérez. Primer, Antoni, bé, gràcies per acompanyar-nos. Com estàs? Com esteu vosaltres? Com ho esteu vivint?
Doncs, suposo que com tothom, no? La veritat que molt enfeinats, però bueno, forma part de la nostra rutina. Save the Children és una organització que vam néixer fa més de 100 anys en emergències, i durant aquest segle sempre hem fet emergències. Llavors, som una organització, pues, això, que estem molt adreçada i molt preparada i bueno, pues, això, molt enfeinats, no? Com tothom.
I com esteu ajudant els infants i les seves famílies, sobretot les seves mares, perquè estan fugint dones i nanos, des de Save the Children?
Doncs nosaltres tenim els tres escenaris d'intervenció, no? Aquesta és una crisi d'infància. Sempre que hi ha una guerra, els més afectats són els infants, i en aquest cas també les dones, no? Que són les que estan podent sortir del país. Però també tenim que pensar en tots aquells que estan quedant-se a dintre, i també n'hi ha un grup molt vulnerable, que són les persones grans. Però tornant-hi als xiquets i a les xiquetes, nosaltres estem treballant dintre d'Ucrània, estem treballant a la zona del Donbass, portem treballant des del 2014 en allà. Òbviament, ara mateix, les activitats que fem a través d'entitats contraparts, pues, estan reduïdes al mínim, perquè allà és on estan caient les bombes, no? Llavors, estem fent simplement distribució de kits alimentaris, de pel fred, d'higiene, etc. És la petita intervenció que estem a dins del país, però que engeguem ja mateix una intervenció de 60 milions de dòlars dintre d'Ucraïna, que durarà mes i mig. També estem a les fronteres, com no podia ser d'altra manera. Tenim uns companys nostres, Save the Children Romania, que fa frontera amb Ucraïna, i des d'allà estem treballant directament amb la població refugiada a 5 de 6 centres de refugiats que hi ha al país. També estem a la frontera polonesa amb mitjans propis. I clarament estem aquí a casa nostra, no? I estem treballant d'una manera molt fluida amb les autoritats aquí a Catalunya pel tema de l'asil, no? Aquells nens, nenes i les seves famílies que vinguin amb... que siguin un nucli familiar, no? Que els nens estiguin tutelats, sí. Doncs tenen un circuit que és per l'obtenció de l'asil, mentre que els xiquets, xiquetes que no venen tutelats, doncs és la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència la que ja té un protocol en marxa, i la que ja vam veure ahir mateix, doncs, que estaven arribant xiquets i xiquetes a Terrassa, per exemple. Així que aquestes són les diferents formes en què la nostra entitat estem col·laborant en el conflicte.
Clar, estaves explicant, Antoni, que vosaltres porteu operant a Ucraïna des del 2014. Com era la situació dels infants abans que esclatés aquesta guerra el 24 de febrer?
Si parlem específicament de la zona del Donbass, allà hi ha la línia divisòria, no? Entre la zona que estava controlada pel govern i la que no estava controlada pel govern, doncs nosaltres treballàvem amb més de 350.000 xiquets i xiquetes durant aquests 8 anys, fonamentalment amb temes d'educació, en temes de sistemes de protecció a la infància, també fent transferències d'efectiu per iniciatives familiars a petita escala. Clar, tot això ara mateix, les escoles crec que van deixar de funcionar el dia 21 de febrer, tot això s'ha reduït a economia de guerra, i això que estava dient, no? Ara mateix, pues, la distribució de coses no necessàries per a la fugida o per a l'estada, i les activitats una mica més complexes, no? Pues, bueno, ara mateix no tenen massa sentit, però sí que ja estem pensant en començar a treballar durant els propers dies en activitats vinculades, pues, a la distribució fonamentalment de d'ítems d'higiene, de menjar, temes de fred, també educació per la vida en conflicte. No és fàcil viure en un conflicte, per suposat, no? I tot el tema de la detecció de mines i sobretot el suport psicològic, no? Aquests xiquets i xiquetes que estan passant una por brutal i que a més pues, no tenen ninguna certesa sobre el seu futur més immediat.
I vosaltres teniu prou recursos humans a la ONG per donar suport? Perquè clar, hi ha tants fronts oberts, hi ha tantíssima gent que necessita ajuda.
Doncs diria que sí. Nosaltres som una entitat que treballem a més de 120 països del món i som uns 30.000 professionals, aproximadament. Molts de nosaltres venim de les emergències. Jo mateix soc treballador humanitari i ara perquè ja em pilla una mica més grandet, però sí, estem entrenats, preparats per oferir les màximes garanties als nens i, a les nenes de tots aquells territoris en els que treballem. Com et dic, dins d'Ucraïna ara mateix estem treballant amb ONGs locals, que són contraparts nostres des de fa més de 8 anys. Estem ja preparant una resposta massiva de 60 milions de dòlars, que això implica moltíssim personal, inclosos els nostres companys de Save the Children allà dins d'Ucraïna, que ja estaven, però ara mateix estan com en hibernació, i òbviament, pues, ja et dic, a través dels nostres companys de Save the Children Romania, o és que puguem desplaçar a la frontera polonesa, que està plena de companys també i companyes, pues sí, som una entitat que som emergencistes, no? I que ho portem al nostre ADN.
Ho porteu a la... Avui estem parlant amb Antoni Pérez, és director de Save the Children a Catalunya, portant des del 2004 ja operant a Ucraïna. Escolta, Antoni, perquè ens puguem fer una idea, hem llegit que es calcula que 7 milions i mig d'infants ucraïnesos corren perill a causa de la guerra. Perquè ens puguem fer una idea, quines són les principals amenaces d'aquests infants?
Portem des del 2014, des de quan va succeir tot el tema de, bueno, la primera part d'aquest conflicte. Ara mateix, normalment quan treballes en emergències n'hi ha diferents onades, no? Aquesta primera onada com és la més dramàtica, perquè és quan cauen les bombes, quan hi ha morts per causa del conflicte, etc. No? La gent té poc referents, ho té que deixar tot endarrere, i n'hi ha que fer front al dia a dia, no? Al menjar, a cobrir-se, les mantes, la pluja, la neu, etc. Són com una sèrie d'activitats com més immediates, però la infància, per ser un grup d'altíssima vulnerabilitat, tenim que també tenir recursos adreçats amb ells, el que estava dient, no? Espais segurs, no? On aplegar tots aquells xiquets i xiquetes perquè puguin ser xiquets i xiquetes allà dintre, no? Perquè al carrer ara mateix pues, ningú està estalvi, no? I en aquests espais es ofereixen activitats adreçades directament. El tema del suport psicològic ara mateix és determinant, perquè si no es generen una sèrie de traumes que poden acompanyar-te i poden limitar-te al llarg de la teva vida. En breu també començarem amb el tema de l'educació, no? Amb programes d'educació en emergències que portem implementant al llarg del món durant dècades. Per què? Perquè els infants que perdin un curs o dos cursos de la seva educació, això té un impacte enorme en el que les seves possibilitats i oportunitats com a persones adultes.
Clara, quan comentes això m'ha vingut al cap quan parlàvem de la pandèmia, no? Que estàvem confinats a casa en el confinament més dur, que es parlava dels nanos com patien. Doncs imagina't si a sobre pateixes per la vida, potser et separes de part de la teva família, que els pares s'han hagut de quedar allà, o els tiets o els germans grans, els nanos, les criatures i els més joves, estàvem dient, no? Creiem que són els més vulnerables. Ho són realment? Ells són conscients del que està passant? No dic nens d'un, dos anys, sinó ja a partir de 5, 6.
Sí, depenent del grau de maduresa de cada nen o de cada nena, clar que ho són, no? Ells, nosaltres sempre de la nostra entitat, no? Des de Save the Children aboguem, no? Per tot el tema de la participació i de tenir en compte, no? La seva opinió i la seva mirada. I és clar que ells són conscients de que la situació ha variat d'una forma radical, no? Per això és molt important, no? Atendre, no? Aquestes preguntes i aquestes necessitats específiques que tenen aquest grup tan vulnerable com és la infància, no? Perquè ara mateix, no, que estan travessant fronteres, no, comença ja a parlar-se de xiquets, xiquetes que arriben sols a la frontera. Imagina. Amb l'enorme risc que això suposa per a que siguin traficats, no?
Clar, és que les volíem, màfies... Sí, ara et volíem preguntar justament per això, Antoni, no? Aquestes amenaces que són les màfies, no?
Sí, sí, vull dir, això és una realitat. Això, cada conflicte, cada desastre natural que passa arreu del món és la millor oportunitat per a que les màfies posin en marxa el seu lucratiu negoci, no? Estava llegint aquests dies que el tràfic d'éssers humans és la tercera activitat il·legal més profitosa del món, no? Doncs això mateix, ara mateix tenim que parar moltíssima atenció, especialment les organitzacions internacionals especialitzades en que aquest fenomen no passi, que ja d'alguna manera pues estarà passant, no? Recordem que en l'any 2016 hi ha un en el bel mig, no, de tota la crisi, no, de persones que estaven arribant des de Orient Mitjà, Europol parlava de que havien desaparegut entorn a 10.000 menors d'edat en Europa, no? Llavors tenim que agafar aquests números, que sempre són a la baixa, no? Perquè el que detectem són víctimes, però no detectem tot l'abast de la situació, no? I n'hi ha que estar molt, molt atents, i és el que demanem, sobretot a les autoritats, no? Que estiguin al tanto, no? I que siguin molt formals i molt garantistes en el tema de papers, permisos, filiacions, etc.
Clar, però Antoni, com es pot protegir aquests nens que tu ara deies, no? Que arriben sols, sense cap adult, no? A aquestes fronteres d'aquestes màfies?
Doncs el primer és adreçar-los als llocs adequats. Entenem que en la frontera n'hi ha centres de protecció per a persones refugiades, i allà mateix les organitzacions internacionals, el sistema de Nacions Unides, pues tenim tots els mecanismes que ens permeten, pues, primer, saber si venen acompanyats o no venen acompanyats. Això és tan fàcil com fer les preguntes adients o sol·licitar la informació adequada. Nosaltres tenim aquesta experiència no només com Save the Children Internacional, sinó aquí mateix, no? Nosaltres treballem allà a la tanca de Melilla, i per allà hem vist des de 2015 desfilar una barbaritat, no?, de famílies i de joves migrats sols, i tenim totes les tècniques, no, pues per saber si són grups estables o filiats, o si no ho són, i si n'hi ha alguna mala intenció en tot això, i per això n'hi ha que estar molt atents, sobretot a aquest costat de la frontera, perquè entenc que allà a Ucraïna pues ara mateix és campi qui pugui.
Els ucraïnesos és evident que estan patint, però si pensem en les criatures que estan en zones de pau, que veuen les notícies, que se n'adonen dels comentaris, és important que se'ls expliqui què està passant?
Bona pregunta. Sí, és clar, com nosaltres considerem, no, que els xiquets i xiquetes són ciutadans i ciutadanes de ple drets, i independent meu del seu nivell de maduresa, no, n'hi ha que adreçar-se amb ells, pues, amb tota una informació, pues, el més transparent, amb carregada del màxim de valors possibles, i estic segur, no, que els xiquets i xiquetes al nostre entorn, pues, estan sent molt conscients i estan generant també la seva pròpia solidaritat, no? Seguríssim, a més a més.
Clar, ja per acabar, Antoni, com podem ajudar? Com podem ajudar a nosaltres, a aquests infants desemparats i a les seves famílies?
Doncs nosaltres ara hi ha una crida bastant generalitzada aquí a Catalunya i bastant uniforme, no? També consensuada amb les autoritats, amb que la forma més adient d'ajudar ara mateix és fer les donacions econòmiques en efectiu a les ONGs de la seva confiança, o que es donguin més garanties, perquè és la millor manera, no? Aquesta primera onada, no, d'enviar coses, d'anar-se'n a la frontera, pues, bueno, la bondat, no, que està molt bé i que hem vist que Europa i els europeus són capaços d'acollir amb totes garanties, també en algun moment té un límit, no? I ara mateix, per exemple, els magatzems, no hi ha magatzems a les fronteres, està la gent arribant en tantes coses que allà no tenen on emmagatzemar-ho, no? Després, pues, estem fent tot el tema de la petjada, no? de carbono, no? I també pues, que molts dels productes que s'estan enviant no és el que s'estan necessitant. Per això demanem pues, que es prioritzi les donacions en efectiu. Ja he dit també que les autoritats aquí a Catalunya, nosaltres estem en coordinació directa, aquesta mateixa setmana vam tenir un comitè català d'ajuda humanitària d'emergències, hem tingut diverses reunions amb les direccions generals, etc. I ja et dic, n'hi ha una visió i una informació tota bastant coordinada, diferenciant els grups, no? Si vens amb família, si aquells que venen a través d'associacions acollidores, dels programes de Txernòbil, etc, etc. I això, no?, que deia en algun moment, no? La bondat i la solidaritat durant aquestes dues setmanes i pico de guerra ha estat molt bé, però ara tenim que començar a pensar una miqueta més en fred i fer les coses ben fetes i amb garanties, sobretot per les persones que estan fugint, que necessiten d'aquest recolze, però garantista.
Totalment. Antoni, ara m'ha vingut una pregunta al cap, ara que deies, clar, quan vosaltres porteu això, ens ho estaves explicant 2014, no?, a Ucraïna, treballant, però el que ha passat des del 24 de febrer, quan esclata doncs, un èxode, podem dir-ho així, no?, de tants refugiats que marxen, com s'activa tot plegat? És a dir, els responsables del mateix govern d'Ucraïna que es posen en contacte amb vosaltres?
Nosaltres, per defecte, actuem allò d'oficio, no? Perquè, bueno, és clar que els països, cada país té una sèrie de condicions i la seva... O sigui, hi ha països que és més fàcil i que t'accepten més fàcil, n'hi ha d'altres que no. No està del cas d'Ucraïna, no? Ucraïna ha sigut, està sent molt fàcil arribar a la frontera, els mercats ara mateix, sobretot en aquest costat de la frontera, encara estan abastits, o sigui, és una emergència que ens queda relativament a prop i on està sent més fàcil que operar en altres emergències, sense oblidar que allà estan caiguent les bombes, no? Però nosaltres, com a Save the Children, ja el dic, treballem en més de 120 països i ho tenim molt per la mà. Som una organització d'emergències, estem presents en totes les altres grans emergències del món, que ara sembla que s'han quedat en segon pla, però estem a Etiòpia, que n'hi hagi un conflicte també que genera una barbaritat de persones desplaçades, refugiades, estem a Yemen, estem a Myanmar, i així em posaria a comptar, estem a Colòmbia, em posaria a comptar...
Malauradament no acabaries, Antoni?
Perdó?
Que malauradament no acabaries de dir, d'estar a tants llocs. Antoni Pérez, director de Save the Children Catalunya, gràcies per haver estat en directe al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Bona
bon dia,
adéu-siau.